Notícies migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Sabadell actualitza el model de seguretat pública. L'anomenada policia de districtes és una realitat i des d'ahir una unitat de la policia municipal patrulla de forma fixa els matins i a la tarda per cadascun dels districtes de la ciutat. Jesús Rodríguez és el tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme.
El dilluns vam fer una formació específica del tema de la policia comunitària sobre temes i qüestions relatives al tracte amb els ciutadans. I ahir mateix ja va començar el dispositiu i la divisió de policia de districte a totes les zones i barris de Sabadell.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Rodríguez ha detallat que 51 efectius de la policia municipal formen part de la nova divisió que treballa de dilluns a diumenge de 6 del matí a 10 de la nit. És dimecres, 3 de març. Arrenquem.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Mor l'empresari tèxtil sabadellenc Josep Bombardó.
Ho ha fet als 74 anys i a conseqüència d'una llarga malaltia. Bombardó va presidir el Gremi de Fabricants, la Fundació per la Indústria i la Fundació per l'ESDI. El sabadellenc Antoni Garrell, actual president d'aquesta última institució, ha destacat en una entrevista al matí el llegat de Bombardó.
Una persona compromesa. Una persona compromesa amb el món, compromesa amb la ciutat. Un industrial convençut, però un industrial convençut perquè ell sabia que el progrés social només ve d'aquelles societats que tenen una economia industrial forta, perquè la indústria és el que ajuda els col·lectius a superar amb menys dificultats els períodes cíclics de la crisi, no?
Entre els missatges de condol també hi ha el de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que n'ha destacat la seva implicació amb la ciutat i l'esforç per impulsar el sector de la indústria a la capital vallesana.
La família Jubany no es resigna i continuarà empenyent perquè surti a la llum tota la veritat sobre l'assassinat d'Helena Jubany.
L'endemà que l'Audiència de Barcelona revoqués la reobertura del cas, Joan Jubany, germà de la víctima, exigeix saber la veritat. Són declaracions al Cafè.
Amb les accions que s'han fet a partir de la reobertura i els nous testimonis que havien començat a declarar i que estaven aportant encara més noves informacions, el fet que motivava el jutge a continuar ell mateix citant nous testimonis, doncs aquí hi ha una colleta de gent molt concreta que estan protegint l'investigat i el que volem és que parlin, que algú d'ells parli. Aquesta comunitat, aquesta ciutat, la societat catalana en el seu conjunt, no estarà tranquil·la fins que se sàpiga la veritat.
Helena Jubany va ser trobada morta fa 20 anys al cel obert d'un edifici del carrer Calvet d'Estrella, on els testimonis que han declarat els últims dies situen Santiago La Iglesia, el principal investigat.
Álvaro Vázquez pot ser la gran novetat arlequinada de cara al Màlaga-Sabadell de diumenge a les 2 a la Rosaleda.
En parlem a partir de les 2 al programa Hotel Suís, on també escoltarem les declaracions de fa uns minuts del porter Ian Mackay en roda de premsa. Avui l'equip d'Antonio Hidalgo ha tornat als entrenaments al CAR de Sant Cugat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica, Jordi Mateo, molt bon dia.
Bon dia, hem tingut una primera meitat de la jornada amb molts núvols, sols i mitjans han deixat el cel força nuvolat a pràcticament tot Catalunya. Amb el pas de les hores, sobretot al llarg d'aquesta propera tarda, hem d'esperar que es vagin obrint clarianes, tot i que els núvols no desapareixeran del tot i fins i tot podran créixer alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar valors que seran al centre del dia similars als d'ahir o fins i tot lleugerament més alts. Ja de cara a la jornada de demà, esperem més sol. Començarà el matí amb ambient més assolellat, 30 punts de litoral i prelitoral. Aquí encara tindrem alguns intervals de núvols baixos. De cara a la tarda de demà es mantindrà el sol, però novament amb núvols d'evolució diurna que creixeran a punts de muntanya, fins i tot a punts del Pirineu i Prepirineu, podran deixar algun ruixat d'intensitat feble o localment moderada al llarg de la tarda. Demà la temperatura al centre del dia hem d'esperar que sigui una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació tranquil·la a les carreteres catalanes on ara no hi ha cap incidència destacada. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Des d'ahir a les 6 del matí ja està en marxa la nova divisió policial de districtes. És el nou model de policia de proximitat que ha dissenyat el govern municipal. Consisteix en tenir una patrulla a cada districte de la ciutat des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit, tots els dies de la setmana. Dilluns es van formar els 51 efectius que formaran part d'aquesta divisió i ahir ja van començar a patrullar. El tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, assegura que és un mecanisme que era molt esperat per les associacions de veïns, però també de comerciants.
Des del seu punt de vista, aquest model policial permetrà que els agents tinguin més contacte amb la ciutadania i coneguin millor els barris on estan destinats. Ho ha defensat el programa El Cafè de la Ràdio.
Implica pues, que tindrem, a partir d'ara es visualitzarà molt més la presència motoritzada dels policies. Les motos es fan servir per arribar a la zona del barri i a partir d'aquí la gent ha d'interactuar a peu amb els ciutadans i ciutadanes de la zona, els comerços i en les associacions de veïns, que ja estan al requeriment. Implica pues, que tindrem pues, més presència quotidiana dintre de l'entorn més proper dels ciutadans.
Hi haurà un reforç policial a les hores comercials, a les entrades i sortides de les escoles i de 7 a 10 de la nit, que és quan hi ha més incidències relacionades amb la seguretat ciutadana. Rodríguez ha detallat com s'han organitzat els 51 efectius que estan destinats a aquesta nova unitat.
Tindrem fixa a cada districte una parella d'agents al matí i una parella d'agents a la tarda. Què passa? Que com tenen el torn de descans, entra una altra parella al matí i una altra parella a la tarda. Però sempre, sempre seran els mateixos agents. O sigui, cada districte tindrà 8 agents interaccionant amb els veïns i veïnes.
Aquesta nova divisió policial es va presentar ara fa un mes i va haver de passar pel ple municipal del mes de febrer, ja que inclou alguns canvis en les condicions laborals dels agents que així ho requerien.
I l'oposició ha permès que el govern aprovi el nou pla d'usos per l'oci nocturn a la ciutat, però ha estat molt crític amb el seu pla de mandat. Aquest matí els arguments s'han repetit al debat de política municipal celebrat a Ràdio Sabadell. Pel que fa a la regulació dels locals d'oci nocturn, Esquerra i la Crida han lamentat que no s'hagi negociat amb els operadors i els veïns abans de portar el document al ple municipal.
Unes consideracions que ha respost el portaveu adjunt del PSC, Eloi Cortés, que considera que era millor aprovar de forma inicial el pla i obrir després un període d'al·legacions.
Sent conscients de la decisió que preníem, hem pres aquesta decisió de portar la proposta i de fer aquesta aprovació inicial de la regulació, en base que després es puguin estudiar algunes de les al·legacions i que es puguin valorar per acceptar-les dins del projecte. Però creiem que en un tema com ho havíem de fer d'aquesta manera perquè en un procés participatiu no haguéssim arribat a cap solució.
En canvi, Ciutadans considera que el pla s'ha portat al ple de pressa i corrent, ja que el període de suspensió de llicències estava a punt de caducar. Adrián Hernández n'és el portaveu.
I ara esperàvem que amb aquest govern, amb l'any que es van donar de suspensió de llicències, doncs teníem temps suficient per fer-ho. Tampoc s'ha produït. I com els hi caducava, doncs corre, vés a informar el grup municipals perquè hem de presentar el ple de març perquè si no ens caduca la suspensió.
Finalment, Junts per Sabadell ha tornat a ser la formació més pròxima al govern i ha celebrat que quan acabin les restriccions per la pandèmia, els operadors tinguin un pla d'usos amb el qual treballar. Lourdes Ciuró n'és la portaveu.
Nosaltres vam rebre, per una banda, satisfacció el fet que finalment, durant aquest any de suspensió de llicències, es presenti finalment un pla, perquè, a més, és veritat que durant aquest any hem viscut doncs, la restricció de l'espai d'oci per part de la Covid. Per tant, els operadors han patit moltíssim. Només faltaria que ara haguéssim començat amb una suspensió de llicències un cop esperem que els operadors poguessin començar a treure el nas i tornar a reprendre l'activitat.
Pel que fa al pla de mandat, és el punt que ha generat més crítiques per part de la resta de partits. Per exemple, Esquerra ja ha trobat a faltar un calendari per controlar si les més de 900 mesures previstes es compleixen. Elia Soriano Costa és la portaveu adjunta dels Republicans.
I el que ens amoïna, o el que ens agradaria haver trobat, és una parametrització de les actuacions previstes. És posar indicadors, posar terminis per poder garantir que això s'executa o no.
I la Crida ha lamentat que el pla estigui poc treballat, ja que hi ha mesures previstes que ja estan planificades, ho ha denunciat el regidor Lluís Perarnau.
De dir, ostres, si hi ha un pla de prevenció que pot agradar més o menys, que es pot millorar més o menys, però si hi ha un pla de prevenció de residus, aprofiteu-lo i tireu endavant allò que es pugui aprofitar o que considereu que es pot aprofitar. Sembla que ni sabeu de l'existència d'aquest document.
En referència a les mocions, ahir va tirar endavant destinar un 1% del pressupost al manteniment del patrimoni a proposta de Junts per Sabadell. La portaveu de Podem, Marta Morell, ha defensat per què hi va votar en contra, a diferència de la resta de grups.
Bueno, nosaltres, una de les qüestions per les quals vam votar en contra és perquè es demanava que el govern doncs ja gestionés proactivament el patrimoni, i jo vull recordar, si vostès miraran els pressupostos que hem aprovat, doncs que el patrimoni aquest govern ja el gestiona de forma proactiva. I vaig ficar uns exemples, com la presentació que vam fer precisament el dilluns en roda de premsa de quin és el projecte que té aquest govern pel Castell de Canfeu.
També es va aprovar que la gestió de l'aparcament del passeig sigui pública, tingui una zona verda pels residents i serveixi per treure places d'aparcament de superfície, a proposta d'Esquerra. Finalment, la Crida va aconseguir prou suports per instar el govern a aplicar el pla del Parc Fluvial del Ripoll, que inclou 18 actuacions per millorar l'estat del rodal. L'Ajuntament ha dit que buscarà finançament europeu per portar-ho a terme.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Preocupació en els sectors econòmics per les dades d'atur del mes de febrer que atribueixen a l'impacte de les restriccions, sobretot en el sector serveis. Tant des del sindicat Comissions Obreres com des de la Cambra de Comerç de Sabadell alerten que la xifra de desocupats podria créixer exponencialment si s'acaben els ERTOs o si s'intenta regularitzar la situació un any després de l'esclat de la pandèmia. Amb tot, proposen diferents mesures per fer front a aquest escenari.
Des de Comissions Obreres aposten per ajudes directes que protegeixin els treballadors i les empreses més tocades per aquesta crisi. Enrique Rodríguez, secretari general del sindicat al Vallès Occidental i la Catalunya Central, n'ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio.
Hem de mirar de protegir a la persona i mirar també protegir a la petitona empresa i també l'activitat econòmica per anar recuperant aquesta activitat econòmica. Ara que comencen les dades a ser favorables, diguem-lo així, bueno, o a baixar, hem de tindre en compte de que la incorporació als llocs de treball s'ha de fer, però s'ha de fer d'una manera segura, amb protecció.
En el mateix sentit, es posiciona el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberic, que alerta de la necessitat d'emprendre mesures de forma urgent.
Urgència, és urgent. Cada dia que passa s'estan perdent molts diners, el nostre PIB està caient. Aquesta setmana, a nivell de càmeres, estàvem valorant que les pèrdues de mitjana durant l'any 2020 van ser de 78 milions d'euros diaris. El nostre PIB està caient, o caigut, de l'ordre de l'11,4% a Catalunya, i això significa que la nostra economia cada vegada es va descapitalitzant més. Estem perdent.
Alberic també assenyala que la reactivació econòmica també passa per mesures sanitàries com una acceleració del procés de vacunació. Segons el president de la Cambra, les restriccions es podran eliminar quan augmenti la immunitat col·lectiva i en aquell moment es reactivarà la roda del consum.
I avui a Mortos, ho hem dit en titulars, l'empresari Josep Bombardó, a l'edat de 74 anys a conseqüència d'una llarga malaltia, va ser president de la Fundació del Disseny Tèxtil, la Fundit, la Fundació per la Indústria i també president del Gremi de Fabricants. La seva secretària general el Núria Aymerich diu que se'n va un home entregat, coratjós i dialogant.
Un home empresari, un home emprenedor, un home entregat a la ciutat, a les institucions, que ha estat un gran defensor de la creació d'ocupació, de la indústria tèxtil, però un home bàsicament intel·ligent, treballador, amb coratge, un home valent, un home que establia diàleg amb tothom, que era un molt bon negociador, que arribaves a acords amb ell, que era un home de tracte fàcil per la seva intel·ligència i per la seva vocació d'arribar a acords.
Bombardó creia que el progrés social només ve d'aquelles societats que tenen una cultura industrial forta.
I per això va dedicar totes les seves energies a vestir-la, fundant també la Confederació de la Indústria Tèxtil, Texfor. Fou impulsor de l'ESDI. El director general de la Fundació per l'ESDI, Antoni Garrell, diu que Bombardó va ser qui el va fer venir a Sabadell.
En Josep és el president de la Fundació, va ser qui va impulsar la creació de l'ESDI el 1989. Jo el conec des del 1974, quan jo estava al Consell Executiu de la Universitat Ramon Llull i el vaig conèixer, i va ser ell qui el 1978 em va portar a Sabadell, no?
Bombardó estava molt vinculat a la ciutat i al país i era de l'opinió que el treball a la indústria havia de destacar pel valor que portés i no pels salaris baixos.
Basar el disseny industrial del futur sota dues normes, ecologia i intel·ligència artificial, aquesta és la tesi del nou llibre Productos i Servicios Inteligentes i Sostenibles d'Antoni Garrell i Llorenç Guilera. Garrell, enginyer industrial i director de general per la Fundació ESDI, com hem escoltat ara mateix, ha presentat el seu últim assaig al programa Matí, tot explicant que el futur dels dissenyadors passa per l'ètica abans que l'estètica.
Un llum encès perquè és bonic, l'aigua corrent quan en rentem les dents o els residus industrials són romanents que creem per satisfer la nostra necessitat de consum. Garrell defensa que per tenir un futur viable és imprescindible que la indústria es transformi en una quarta revolució, la 4.0, que ha d'implicar necessàriament criteris sostenibles que passen per la innovació. Per l'autor, el mercat laboral del futur augmentarà i buscarà treballadors més qualificats i que puguin relacionar conceptes, tot i que aquest no serà l'únic canvi.
Hi ha la tecnologia suficient perquè en lloc de treballar 40 hores a la setmana se'n treballin 20. Estem molt semblant a el que passava al segle XIX amb el vapor. El vapor d'avui és la capacitat de càlcul que tens instal·lada a les empreses. Per tant, és hora d'extreure capacitat productiva de la tecnologia i que això reverteixi en benefici dels qui fan, lògicament, la inversió i arriesguen, però també de la societat i dels treballadors.
Garrell creu que cada cop hi ha més capes de la població amb la consciència ecològica quan consumeixen dia a dia, però tot i això, la indústria encara no ha fet un canvi que, si no revertim, segons apunta, provocarà noves crisis naturals com la de la Covid-19.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
I precisament ara és moment de parlar de la pandèmia, perquè al final del mes de febrer ha portat un augment de la incidència del coronavirus a les aules sabadellenques, tot i que no arriba ni a la meitat la pujada de casos. Els grups confinats per un cas positiu superen de poc els 25, una quarta part més que ara fa 15 dies.
Així és, hi ha un total de 26 classes aïllades. La dada pateix un augment respecte a la vintena de grups de fa dues setmanes.
En conseqüència, augmenta el volum de persones confinades als centres educatius locals,
que en aquests moments se situen en les 686. Són un 50% més, aproximadament, respecte de les 440 persones en quarantena del 18 de febrer.
En canvi, baixa el nombre de positius detectats en els últims 10 dies.
Que aquesta setmana se situen en els 40, que són 4 menys que ara fa 15 dies.
L'escola industrial al centre és l'equipament educatiu amb més persones confinades, un total de 77, i té dos grups tancats per un positiu de Covid-19 en els últims 10 dies.
També es troben amb dues classes aïllades, l'Institut Arraona, el Vallès, el Pau Vila, l'escola Sallarès i Pla i també la nostra llar.
I a Catalunya pugen a 936 els grups escolars confinats.
Són 41 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Les persones confinades pugen fins a les 23.438, més de 1.322. A hores d'ara hi ha un centre tancat i es registren 1.930 positius en els últims 10 dies.
I mentrestant, els indicadors de la pandèmia a Sabadell mantenen la tendència a l'alça iniciada la setmana passada. Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha passat de l'1,20 a l'1,26 en les últimes 24 hores. També ha crescut el risc de rebrot en 8 punts, situant-se als 281. Per contra, la incidència acumulada 14 dies ha baixat fins als 221 casos per cada 100.000 habitants, mentre que ahir era de 225.
En les últimes hores s'han detectat 39 casos nous de coronavirus a la ciutat, elevant el nombre de contagiats des de l'inici de la pandèmia als 15.365. Així mateix han mort dues persones més per Covid-19, de manera que Sabadell suma 516 defuncions per aquesta causa des del març del 2020. En paral·lel, el procés de vacunació segueix endavant amb 394 persones immunitzades més que ahir. Ara hi ha 18.554 sabadellencs vacunats, dels quals 4.763 ja han rebut la segona dosi.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. La família Jubany no defallirà del seu objectiu de saber la veritat sobre l'assassinat d'Helena Jubany fa 20 anys a Sabadell. Tot i admetre que la revocació de la reobertura del cas per part de l'Audiència de Barcelona els ha sorprès, la família presentarà els recursos que siguin necessaris perquè la investigació continuï endavant. Un jutjat de Sabadell va reobrir el cas el juliol passat i des d'aleshores havia citat a declarar 12 testimonis.
Unes declaracions que han tornat a assenyalar el principal investigat, Santiago La Iglesia. Així ho ha remarcat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el germà de la víctima. Joan Jubany ha insistit que hi ha proves suficients com per continuar investigant perquè se sàpiga la veritat.
I el que volem és que parlin, que algú d'ells parli. Aquesta comunitat, aquesta ciutat, la societat catalana en el seu conjunt, no estarà tranquil·la fins que se sàpiga la veritat. I necessitem que aquests que han callat sempre d'una vegada parlin i ens expliquin què va passar amb l'Helena, per què la van matar, qui la va matar, i que puguem saber la veritat i quedar-nos tranquils com a família i com a societat.
Jubany ha criticat que per segon cop la justícia el giri l'esquena, però confia que els recursos que pugui presentar ara l'advocat de la família, Benet Salellas, serveixin perquè la instrucció del cas continuï.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Que la cultura no deixi de sonar. Aquesta és la intenció i així han anomenat el seu nou vídeo els mateixos autors de Sent el Nadal a Sabadell. Els carrers engalanats, però, han estat canviats ara per un capvespre des del terrat de l'Hotel Urpí i l'actuació d'una ballarina al teatre principal. David Merino i els seus saxos segueixen presents a les ciutats i a les xarxes.
Interpretant el Cutit Be Magic de Barry Manilow de 1973, Merino ha repetit amb la productora Algo Digital. El vídeo supera el miler de visualitzacions en 3 dies. El saxofonista diu al programa Al Matí per què ha triat el teatre principal per gravar-hi.
Per la història que té i com és. Potser passa molt desapercebut a la ciutat i a la comarca en si. El teatre no és molt gran, però és molt cuco, no? I és molt proper. Llavors, orientar el que era la cançó i la frase, el missatge que volíem donar, era molt adient aquesta localització. Trobava que era sí o sí el més important.
A l'escenari s'hi veu ballar la Laia Barcons, qui dic que reconeix que va tenir sentiments contradictoris durant l'enregistrament.
Vaig tenir sentiments bastant contradictoris, no? Perquè per una banda vaig dir, uau, quina passada que pugui estar a un teatre, que el teatre sigui per mi, que li pugui estar simplement regalant aquesta dansa, un espai que és tan sagrat per mi, però alhora dir, ostres, és que no hi ha públic i no em puc imaginar un teatre buit, perquè clar, la nostra feina és la feina d'animar, de donar llum, energia a totes aquelles persones que potser amb la feina que tenen o amb la vida que tenen doncs necessiten aquesta reafirmació, aquest gaudir, no?
La ballarina anava a l'escola on el saxofonista treballava de conserge i després de fer també un projecte amb Algo Digital, la trobada de les tres parts era inajornable. El missatge que obre l'audiovisual reivindica els més de 700.000 autònoms que treballen al sector cultural i que ara estan a l'atur. Gran part són a la part del darrere, on hi ha molta gent tècnica i de producció que no es veu. Treballaven en horaris que ara estan anul·lats per les restriccions. És cert que ara comencen a arrencar les grans produccions, però aquestes ocupen només un petit percentatge del sector, que segueix amb l'agenda buida d'encàrrecs.
I l'exposició Grafits pels Drets Humans recorrerà diferents equipaments de la ciutat arran de la bona acollida rebuda al casal Pere IV.
La mostra inclou 16 grafits pintats per diferents artistes de l'associació sabadellenca Artefacto. Les imatges reflecteixen la interpretació dels artistes sobre alguns dels articles de la Declaració Universal de Drets Humans, com ara el dret a la vida, la igualtat de totes les persones davant la llei, el dret a la lliure circulació o a la llibertat de pensament, entre altres. Des d'aquesta setmana i fins al 21 de març, l'exposició estarà al Centre Cívic de la Concòrdia i, posteriorment, al Centre Cívic de Torre-romeu, a la Biblioteca de Ponent i al Centre Cívic de Can Puigcener.
A Ràdio
Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un buen partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que a mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Repassem l'actualitat més enllà de Sabadell, a falta de 3 minuts i mig per les dues. La Generalitat prepara un full de ruta per relaxar les restriccions de cara a la Setmana Santa.
El govern prou condiciona la bona evolució de les dades. Així ho ha avançat la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó.
Si les dades van bé, si anem baixant la corba com sembla que anem baixant i si la millora s'està produint de manera certa, doncs fer un calendari per tal de veure d'aquí a la Setmana Santa què estaria permès, què no estaria permès, quin tipus de mobilitat es podrà dur a terme o no es podrà dur a terme. És a dir, tenim ara aquests dies de mes de març per acabar d'observar, en funció de l'evolució de la pandèmia, què podem anar aixecant i, per tant, preveure una miqueta i planificar la Setmana Santa i els dies també posteriors.
La consellera ha explicat que és una petició que ha rebut des de diversos sectors econòmics i que permetria planificar les vacances.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, informa que s'està arribant a la incidència zero de coronavirus en els col·lectius vacunats.
La incidència de la vacunació està sent positiva en aquests sectors. Les xifres reflecteixen que en l'última setmana s'han detectat tan sols 5 positius entre el personal sanitari. El mateix Argimon ha demanat que la vacuna d'AstraZeneca es pugui administrar a persones de fins a 65 anys.
I jo des d'aquí demano al Ministeri que obrim aquesta franja d'edat, que l'obrim clarament, com a mínim fins a 65 anys, i avui la mateixa doctora Cabezas ha enviat una carta al Ministeri, un missatge al Ministeri en aquests termes.
De la seva banda, la subsecretària de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, s'ha mostrat partidària de mantenir les mesures de seguretat fins que hi hagi un 70% de la població vacunada. Ho justifica adduint que, tot i que les vacunes són bones, no tenen una efectivitat del 100%.
I arrenca el judici contra els 5 membres de la sindicatura electoral durant el referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia els acusa d'usurpació de funcions i desobediència i sol·licita penes de fins a 2 anys i 9 mesos de presó, inhabilitació per exercir càrrecs públics i també multes. I el món de la música plora la mort del cantant de 39 anys, Àlex Casademunt.
L'exconcursant d'Operación Triunfo ha traspassat després de xocar contra un autobús amb la seva moto ahir a 3:15 de la nit. L'accident va produir-se en un pont que travessa l'autopista C32 prop de l'Hospital de Mataró. L'agència de representació ha confirmat la defunció del cantant a les xarxes socials, tot enviant molts ànims a la família i als amics.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet avui amb el Toni González de les Vies de So i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora a partir de 1:15. Ara és torn per la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.